Què tal, bibopes? Soc el Pere Massaguer i us dono la benvinguda al 8è capítol del podcast que Ràdio Sabadell dedica als pioners de la música moderna de la nostra ciutat. En l'anterior episodi vàrem parlar dels inicis d'una de les bandes més prestigioses que es van formar en aquella voràgine musical viscuda a la dècada dels 60. Els Nòmades, tal com ens va explicar l'Esteve Amir, un dels seus fundadors, van viure un constant moviment en les seves files degut, entre altres motius, a l'emili. A més de desavinences, desencisos i altres històries que van portar-los als seus membres a altres aventures musicals o enfocar les seves vides cap a alternatives que res tenien que veure amb la música.
Sempre t'espera, marcada per la gent i la passió.
No obstant, la marca Nòmades s'ha mantingut fins a l'actualitat, degut a un personatge que va viure els seus moments de dissolució i amb ell, com l'au fènix, els Nòmades van tornar a aixecar el vol.
Sempre són del teu costat, les dones honky. Dona'm, dona'm, dona'm tot el teu blues.
Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Felip Girbau, l'home que lidera els Nòmades del segle XXI. Què tal, Felip? Com estàs?
Pues molt bé, la conya.
Sí?
Sí.
Jo també, molt content de tenir-te aquí entre nosaltres.
Moltes gràcies.
I el motiu de que t'haguem convidat és perquè ens expliquis com es va fer la transició dels Nòmades clàssics als Nòmades que vas encapçalar tu. Encara sí. Que abans de fer-ho, m'agradaria saber quins van ser els teus primers passos en el món de la música. Quan es va despertar en tu l'interès per la música i per què la guitarra i quina edat tenies llavors? Moltes preguntes en una, però crec que són fàcils de contestar.
Pues sí, em sembla que sí, que me'n recordaré. Pues mira, l'any 63 la meva tieta Ramona li va regalar una guitarra amb el meu cosí Robert, i el meu cosí Robert era un negat per tot d'això de la música, i llavors me la va regalar a mi. I jo vaig agafar la guitarra aquesta, el meu pare me la va mig electrificar i vaig començar allà a fer una miqueta de ting-ting-ting-ting, corda per corda. Després el Joan Queixac, que era un amic meu que estava a una tuna, em va ensenyar a fer els acords, el do, re, mi, fa, sol, tot això, vaig començar a tocar, i ell i jo vam fotre un duo allà, tocàvem i cantàvem, i allà va començar tota la història. Ja després, a partir d'aquí, va ser quan vam muntar el primer concert de la meva vida, amb tu, precisament, tocant el baix.
Espera't, jo haig de dir, posant una petita falca aquí, que com a veïns que érem, jo et sentia assajar a casa teva i puc assegurar, aquí dono fe, que vas evolucionar ràpidament en el domini de l'instrument.
Bueno, el meu pare tenia allà un
magatzem. Però qui et va ensenyar?
Em va ensenyar el Joan Queixac a fer els acords, però sí que tinc que dir que jo he fet alguna cosa que no ha fet ningú més, segurament, a la música, que és que el meu pare tenia un magatzem allà del textil d'aquella època a casa, i jo abans de tocar vaig aprendre a fer un escenari. Primer vam fer l'escenari, i després de fer l'escenari ens vam posar a dalt a tocar.
Sí, els dos, tu i el teu pare, o
no,
tu i el Queixac?
No, el Queixac i jo. Mm. Després vam venir a més i vam muntar els Jet Boys, amb el qual vam fer la primera actuació amb tu, perquè el baixista, el Joan Clos, pobret, es deia mort d'un accident feia 2 mesos, i vam tocar amb tu, de figurant, però ho vas fer molt bé, tot s'ha dit.
Si anava a dir tocar, tocar, no vaig tocar,
bueno,
figurava.
Però, no, vas tocar, però com que s'ho dava molt bé, la gent s'ho va creure, i jo... O sigui, tu has sigut part de la meva vida musical. La primera actuació de la meva vida l'he fet amb tu.
Amb el Pere Massaguer. I ens deien Jet Boys?
Jet Boys.
Que bé,
no, sí,
i
sí.
Jo, que era un figurant, estaves tu, Felip Girbau,
el Frank,
Joan
Queixac,
la bateria, com es deia?
Es deia Frank, de apellido, ara no me'n recordo del nom, però sí, sí. Al cap de... Això va ser un... Això va ser... Ara no sé com va ser, el 67, l'any 67, de la foto aquella. Al cap de 3 o 4 mesos vam anar amb el Sol de Vila, que tenia un grup allà... uns quants, i vam muntar els Presos, ja, i ja vam muntar els Presos, amb el qual hi havia, pues, el Casimir Alonso, el fill del doctor Alonso, que era el teclista, el Paco Soldevila, que era fill del representant, tocava la bateria, el Queixac, que tocava guitarra, jo, i el José Lomas, que era el bassista, i allà vam tocar, allà vam començar, allà vaig començar jo a fer bolos per tot arreu.
Però quan tu vas començar a tocar la guitarra, que assajaves a casa teva i cada dia ho palaves millor, el teu objectiu era arribar a fer un grup?
Pues sí, sí, perquè havia vist els Beatles, ja havia vist com anava tot, i em feia molta il·lusió muntar un grup, que clar, evidentment no en sabia, i ho tenia que practicar, i bueno, em va anar molt bé, la veritat, sí, soc autodidacta, tot s'ha de dir.
En aquell moment, amb qui t'emmirallaves, o amb quins guitarristes,
bueno, jo
o grups?
Sí,
o...
jo quan, a casa meva, quan jo era més petit, com, el que hi havia de moda eren els Rocking Boys, el Johnny Holiday, el Dos Dinàmico...
Bueno, no t'ho diguis, era...
Sí, no, no m'agradaven gaire, però bueno...
Era el que hi havia.
Era el que hi havia. Després ja van sortir Beatles, jo, per exemple, tinc unes cançons que d'alguna forma em van afectar molt la vida, pues la Pupé, qui fet nom, d'aquella època, el Glòria, el Glòria, de Shadow of the Night, per exemple, a mi ser Tambourine Man, dels Beers, hòstia, això m'agradava molt, vale? Però clar, vull dir, no sabia tocar res. I vaig començar a aprendre, i amb el Queixac, que, hòstia, és sort d'ell, em va ensenyar els acords i tal, vam evolucionar bastant, vam fer aquell concert amb tu, i també ens vam fixar nosaltres i ens vam venir per muntar un grup amb el Paco Soldevila, que el seu pare era representant artístic, i, bueno, evidentment, amb els Presos vam tocar, que se m'han fotien 2 bolos. Era per aquí, per Catalunya, no...
Els Presos ja estaven formats, o...?
No, no. Era una altra història, no sé com se deien, però hi havia un cantant que es deia Ton i tal, van fer neteja i ens van agafar nosaltres. El pare del Casimir Alonso va comprar tots els instruments, vam anar a l'Alberti i ja s'ha gastat una fortuna, a canvi de pagar-li després unes actuacions, i bueno, clar, s'ho dava molt bé, molt bé. I ara vam estar un temps tocant, i molt bé. Ja després es van complicar les coses, va haver-hi una miqueta de follon, i ho vam bailar, sí, van entrar...
Presos, éreu presoners del pare Alonso?
El nom el vaig inventar jo, No ho entenc, los Presos.
Aquesta era la següent pregunta, ja per què Presos?
No ho sé, m'ho veia venir, no ho sé, ara compenso, dic, realment devia ser ja un trauma de petit, no sé el que és això, ara no ho faria. Però sí que és veritat que després, un cop ja estàvem dintre, vam fer algunes coses. Jo era bastant capullo en aquella època. I...
No veu arribar a actuar amb un vestit a ratlles i una bola de ferro lligada a la cama?
No. El que sí que et dic és que...
Pensant en els Nòmades, que van actuar encaputxats.
Bueno, això ja és una història. Nosaltres no, això no. Nosaltres el que vam fer sí que és veritat, és que, perquè jo ho feia molt bé, després... Vam anar a festivals de conjunts, a Olot i a Martorell, i es van guanyar nosaltres, perquè érem molt resultons. Més que abans érem resultons, perquè, bueno, sobretot el cantant, que era jo, era molt guapo. I aleshores...
Però tu havies començat a tocar la guitarra, però sí. Cantar era la teva il·lusió?
No, quan jo vaig anar amb els presos hi havia un cantant que es deia Toni, que ho feia bastant bé, però tot el que feia era música molt trencada, molt jacòquer i tal. I no sé què va passar, que un dia em diuen, escolta, Felip, canta tu. I dic, bueno, canto jo. En anglès, evidentment, en anglès, no en vikingo d'aquella època.
Vikingo,
que vale. Jo era màster en vikingo en aquella època. No m'entenia ni jo, però en canvi la gent tampoc ho entenia. O sigui, perfecte. Sí,
mai pot haver-hi hagut vi, aquest got.
Hi ha hagut vi, aquest got.
Això, sembla anglès, això és vikingo.
Això
total.
És el màxim que els havia de fer, no sabia dir res més. Després va entrar, amb nosaltres, amb els presos, va entrar el Joan Rull, que era dels Rebeldes, i perquè bueno, era un tio que jo admirava bastant, no? Però clar, què passava? Que després de dins un galliner hi havia dos galls, i jo era un, i ell era un altre, i aleshores, com que jo no he acceptat mai més galls que jo, doncs aleshores vaig dir, doncs mira, ara me'n aniré. I aleshores vam muntar el primer supergrup que s'ha muntat mai a la vida.
Però escolta, va durar molt, Presos?
Un any i mig o una cosa així.
I vau plegar
no,
per tema de galls?
Ens vam emprenyar, jo vam veïnar, ara som amics, perquè amb el Joan Rull jo, en aquella època, em va caure molt malament. No em va agradar gens la seva forma d'actuar i tal. Ara veig que no aniria per tant, també tinc que dir-ho. Jo també era bastant capullo i tal. Però vaig pensar, dic, mira, com que ara s'han posat de moda els supergrups, doncs muntaré un supergrup. I aleshores vaig agafar, vam dir, bueno, veiem com ho podem fer. Doncs mira, el baix, el Josep Vila Tronxoni, que era molt bo.
Però era baixista, més
aviat guitarrista. No, era guitarrista, però jo el coneixia tocant el baix, i era boníssim.
I ell on estava, llavors?
Ell estava amb l'Olimpia Group, i aquest va ser un. Dic, venga, ja te tengo. A la bateria, el Felip Prieto, molt amic d'ara encara, aquest estava amb el Weekend. Després hi havia el Robert Pallà en un lloc, que estava amb els Ombres.
Amb el Falsés.
Sí, i jo estava amb els Presos. Llavors vam dir, pues, si ens ajuntem nosaltres serem un supergrup. I vam muntar els vídeos i realment érem un supergrup, perquè ho fotíem de conya. Ho fèiem molt bé. Vam durar poc, per culpa del Frank, dels Batús i del Geroni, però va estar bastant bé.
Ara parlarem d'ells. Es dissol el supergrup, els supergrups duren molt poc.
Bueno,
i històricament ha anat així. Pensem en Cream, pensem en Blind Faith i pensaríem en molts altres, però duren poc.
Nosaltres érem més o menys igual que ells, però amb Marció Sabadell. I no és que duressin un poc, és senzillament que un dia ensenyàvem a casa meva a Barberà i al Grats i estàvem ensenyant un dia i va aparèixer el senyor Frank i el senyor Geroni dels Batussi, que per el que sigui s'havia ajuntat, i vam venir allà, allà si m'interessava a mi anar amb ells de guitarrista. I clar, vull dir, els primers que em van dir tu, vés-hi, van ser meus companys, que m'han dit, hòstia, Felip, aprofita això, que això era com anar amb els Rolling Stones. I evidentment vaig dir que sí, i ho vaig anar amb ells directament.
Però què havia passat? El Frank crec que ens ho va explicar un dia.
Em sembla que el Frank estava amb els Nòmades, precisament, que havien fet dos discos, per ser molt bé, no? I el pianista, el Cito, també estava amb els Nòmades, i el Geroni no sé on estava. No sé si estava la Miri, ara no me'n recordo. Jo sé que un dia van dir, fem els Batussi altra vegada. I aleshores van dir, sí, però fem-los, però, no sé, hem d'agafar gent nova i tal... I vam preguntar, hi ha guitarristes bons de Sabadell, i clar, vam pensar en mi de seguida.
Això m'interessa. Com és que et van venir a veure?
Perquè no em van venir a veure, ja em van venir directament a proposar-me amb ells. Però suposo que s'havien dit que jo era molt bo. No ho sé, No és que fos molt bo. Era bo, però no sé fins a quin punt. El pas que jo vaig treballar molt per aprendre a tocar. I com a fan i deixeble de Jimi Hendrix i tota aquesta gent, doncs Déu-n'hi-do. O sigui, no em puc queixar. I evidentment em vaig pensar un segon, em dir sí que sí.
Escolta, sé tina puper que...
No, això és una altra cosa, això és una altra cosa.
Ara que hem parlat de Frank, hem parlat del disco dels Nòmades i tot això, m'agradaria tocar un tema dels Nòmades.
Sí.
I jo li diria al Toni, que és el que realment fa anar aquest programa des de la sala de màquines, que posés, jo que sé, una de les peces de Nòmades, Tu mateix el teu aire.
No puedo comprender por qué te he perdido. Y si te he ofendido sin querer. No me sé explicar por qué te fuiste tú. Tal vez haya habido algún malentendido. Esa es mi pena.
La pena continua. Aquest era un dels temes que conformaven el segon single dels Nòmades. Algun dia hauríem de muntar un especial dedicat a aquests dos singles, perquè, clar, tu escoltes això i et sona sense tenir res a veure, no? Els Bravos. Bravos, per exemple, no que la música soni a Bravos. Bravos era aquell, el Mike Kennedy, que no es deia Kennedy, però és igual, cantava, i aquí sembla talment que gravessin el Pere Boix, que era l'excepcional cantant que tenien els Nòmades llavors, però els altres no em sonen gaire que fossin Nòmades.
Jo et diré que jo vaig tocar aquestes cançons quan mai estàvem els Nòmades al principi, quan mai incorporàvem amb ells. I el Pere era un tio brutal.
Sí, no, el Pere, sens dubte, però sentim el disc i dius, bueno, on són els altres?
No, el problema està en que els dos discos que van fer ells, que estan molt bé, van estar molt mal promocionats, i a més vull dir, considero jo que ara sóc empresari, a fans i tot això, que va ser una desgràcia humana la promoció que van fer, perquè revendran molt bons. O sigui, jo penso que els Nòmades, amb l'estil que tenien amb el Pere, que no té res a veure amb el que tenien amb mi, evidentment, però vull dir, era brutal, i el Pere era un gran cantant. Bueno, i no entenc el per què no van triomfar més, no ho puc entendre. De totes maneres...
No és que hi hagués mala promoció, jo diria que no hi va haver promoció.
Bueno, pues això.
En aquests moments ja estava a la ràdio,
pues sí.
i ni idea. Vaig conèixer els discos, sí, molt després de que haguessin sortit.
Pues millor que no haguessin fet, perquè és una pena. Realment és una pena, de totes maneres és una pena.
El que sí hem de subratllar és que en els dos singles que van fer els Nòmades, en el primer hi havia una cançó, I Promise, em sembla que es deia.
I I Promise You, de Tom Jones.
Era una versió de Tom Jones, i una altra que no sé exactament de qui era, però no era gaire coneguda. Però en canvi, en el segon single, les dues cançons, una d'elles, La pena continua,
em sembla que va així, no?
Eren lletra i música i tot plegat de l'Agustí Grau.
Era molt bo aquest, sempre, bueno, ell i jo... Tocar, poc, perquè ell, a fi de compte, jo vam ser un intercanvi de batuts i d'amades que ell estava amb uns i amb els altres i van canviar. Però vull dir, el era molt, molt bon compositor i molt bona persona, la veritat sigui dita, que hem sigut, no hem tocat junts, però hem sigut socis molts anys, i la veritat és que hi dec molt.
Mm-hmm. El que sí hi afegiria jo és que aquí hi va haver un moment de folló d'uns que s'anaven de Batussi de nòmades i uns altres que s'anaven de nòmades a Batussi.
No,
jo diria que un folló impressionant degut a moltes vegades a circumstàncies irreparables o que no hi havia res a fer, com era l'Emili.
L'Emili era...
L'Emili partia tots els grups, el Frank va anar a Nòmades, potser perquè el Jackie va haver d'anar a l'Emili. I sobretot, quin és l'altre? Que també...
El Manel
va entrar a Nòmades perquè el Santi Delgado va haver d'anar a l'Emili. L'Emili, com sempre, en aquests 8 capítols que portem de Viva Bolula, ha quedat molt clar que l'Emili ho partia tot.
A mi, precisament, no va ser aquest el tema.
Perquè és més jovenet, punyetero.
Bueno, això... Clar, jo
ara no es nota, però abans sí.
No, però vull dir... Com que no es nota? Perdó. Això serà... Mira. No me'n vaig perquè ets tu. No, el que vull dir és que el canvi Nòmades Batussi, per a mi més important que hi ha hagut mai a la vida, va ser quan jo vaig anar amb els Batussi, que vaig estar millor un temps, i vam anar a Can Picafort, on anava el Rojo Vivo, on tenia que ser, sí o no? Vam anar allà a tocar i estava jo amb els Batussi tocant. I llavors també hi havia els Nòmades amb el Pere i tota la colla amb l'Humbert i tal. I quan va acabar la temporada, el senyor Don Paco, que era l'amo del Rojo Vivo, li va oferir amb els Batussi, ens va oferir amb els Batussi, quedar-nos a viure a Mallorca i fer... I tocar allà, doncs, sempre. I llavors, quan em van dir això, dic, no, jo vam a Sabadell, perquè jo m'agrada molt canvi que fora l'estiu, però després jo, amb els meus papes a casa,
però
i si tant.
Ets una mica emmarat? O...
No. Jo a mi no em fotia falta per res, la pasta de tocar, ni molt menys. A vegades jo m'ho passava molt bé tocant, i tu, vale, però vaig dir, no, jo no m'interessa, me'n vaig cap a Sabadell. Llavors, a l'Agustí Grau, estàvem els Nòmades, i va dir, hòstia, em quedo jo. I llavors el que vam fer és un canvi de cromos. L'Agustí Grau es va quedar amb els Batussi a Mallorca i jo me'n vaig anar amb els Nòmades cap a Sabadell. Llavors allà va començar tota la broma dels Nòmades allà. Fins que es va anar també tot a regar, perquè també tinc que dir-ho, o sigui, el famós grup Cimarrón, que tothom deu conèixer, o molta gent coneix, quan van muntar-lo a Tortosa, ens van oferir a nosaltres... Amb els Nòmades anar a formar part de Cimarrón amb ells. Clar, quan em van dir d'anar amb la Viola Tortosa em va passar igual que en Picafora, vam dir jo no, jo a Sabadell.
I de Nòmades qui va anar? El Manel Humbert, Pere Bosch.
El Pere Bosch, el Escobedo, que era el pianista, se'n va anar cap a Mallorca, no li interessar, i llavors em vaig quedar jo sol amb els Nòmades, i aleshores precisament el pare de l'Agustí Grau, que era el mànager, havia sigut dels Nòmades i que era el jefe de Nòmades, me'n recordo que em va venir a veure i em va dir, Felip, t'has quedat sol? Doncs jo a partir d'ara no em volo Nòmade únic. em va fer, diguem, això, no? I el pare del Manel Humbert, que era una gran persona, em va dir, escolta, el local d'ensaig allà prop del Trèvol, de la Creu Alta, fes-lo servir tot el temps que et faci falta. I jo em vaig quedar allà, i llavors vaig muntar els Nòmades, per mi un dels millors Nòmades que hi ha hagut mai a la història dels Nòmades. Que això, bueno, i això va ser el Joan Maria Martínez, el Juan i tu, que tocava el baix i cantava com Robert Plant, diguem-ho així, el Pepe Fuentes, que era teclista, el Jerónimo Martínez, que ja ho coneixeu una miqueta, que aquest era ja en aquella època, tocava ja en dos bombos i fotia uns solos que t'hi pots cagar, i jo. I llavors amb nosaltres...
Escolta, aquests eren sabadellencs o...?
No, eren... el Pepe i el Jerónimo eren de Barcelona i el Maria i jo eren de Sabadell. Però bueno, ensejàvem cada dia allà al costat del Trèvol, al local dels Nòmades, 8 hores. I vam fer dos repertoris. Vam fer el repertori per cobrar, que era per anar a tocar pues, a balls i tal, que feia música de qualsevol xa-xa-xa, el que sigui, és igual, vale? I la música que ens agradava, que era la que tocàvem quan anàvem al Trocadero o a puestos de sis a tocar per accidents, que era tota pues, a base de pues, el Deep Purple, el Zeppelin, Red Heart, coses així, que era el que disfrutàvem tocant i que érem, per mi, el millor que he hagut mai a la vida amb els Nòmades. En quant a canyeros, vull dir, no vull dir en quant a músics. Músics sempre han sigut bons tots, Mm-hmm. I allà van començar amb això. Quan estàvem amb aquest rotllo ja amb ells i tal...
El Sabadell no us movíeu gaire.
No ens interessava.
Gens.
No, gens. Perquè,
no interessava o potser no interessava hi havia sales?
Tampoc hi havia puestos que... No ens interessava perquè no en traiem res. Preferíem anar fora. Ens vam anar a viure al País Basc, contents. Per què? Perquè al País Basc en aquella època encara es feien... A les discoteques sortia cada dia un grup d'una hora i mitja a tocar. Per exemple, el Garden de Bilbao, a la Mensa de Guernica, vull dir, allà, i vam estar allà un temps tocat, fins que ens va trucar el representant dient, oye, ¿os habéis enterado de que hay una canción que se llama Yo soy rebelde, que ha cantado una tal Janet y tal? I vam dir, hòstia, pues sí, ¿queréis acompanyar-la? I bueno, vam anar amb les eres a tocar, un anyet.
I, ostres, però això és un salt una mica fort, no?, això de la Janet.
Sí, sí, però com que en el fons nosaltres sempre, jo per lo menos sempre he sigut comerciant, ¿vale? Quan anàvem amb Janet a tocar, deixàvem la targeta. Llavors nosaltres tocàvem moltes vegades sols.
La veritat és que em fa molta gràcia escoltar la Janet. Jo crec que mai cap programa musical meu haurien d'anar molts anys enrere, potser en els Ricardo Sinfonola, que sonava el Callate niña, no llores más, tu sabes que mamá debía morir. Ostres, que fort, no? I veu anar, us devien pagar bé? O...
Ens van oferir, home, i tant, ens van oferir de la Casa Hispavox, ens van oferir pues, de l'acompanyar, perquè ens havien sentit molt pel País Basc, i com que eren molt bons, tot s'ha de dir, pues, va dir, aquests es poden adaptar encara que sigui per tocar això. I vam anar, vam estar ensejant, i va ser fabulós. I, bueno, vam començar a tocar amb la Janet, però nosaltres quan anàvem a tocar amb la Janet, que cobrava una fortuna per tocar, jo, quan acabava l'actuació, m'anava allà i deia, oye, mira, también tocamos solos, ¿eh? Y lo hacemos muy bien. Llavors, què fèiem? Alternàvem, a vegades, vull dir, anàvem a puestos amb la Janet, i al cap d'un temps, més baratos, evidentment, anàvem nosaltres a tocar. I això va passar a tot arreu, es va anar de conya, quasi tot arreu.
I sense Janet, quina mena de repertori fèieu?
Pues si dàvem un posto de ball, fèiem música de ball. I si dàvem un posto de concert, fèiem música de concert, que era bon estudi, era, diguem-ho, una miqueta pop dur, heavy i tal. És això el que...
Pop dur, heavy?
Sí.
Com a què?
Pues, per exemple, What a God of Love, de Led Zeppelin, temes de Deep Purple... perquè el Juanito era el Robert Plant de Sabadell. O sigui, jo no he vist en la meva vida un cantant més bo a Sabadell tocant heavy. Mm-hmm. I clar, portant un tio així, el més fàcil era la bateria era brutal, el teclat el fotia molt bé, i jo era com Déu, que estava tocant, aleshores vull dir, ho fotíem de conya. I aleshores clar, la gent ens contractava, generalment ens contractaven per això. Hi ha puestos importants, que si tu em permets, inclús tindria que dir que quan tocàvem sols vam tenir un dia un acte català, un acte de català a Madrid.
De catalanisme.
Que quasi et foten a la presó.
Quina dolenteria vau fer.
Pues mira, nosaltres...
Quan o anàvem, quan... patriòtic.
No, nosaltres tocàvem moltes vegades a la millor discoteca d'Espanya de tota la vida, era JJ de Madrid, no? Que, que era el número 1, anava tothom allà...
JJ era la que estava, o està, no sé,
a Callao. Sí, sí, està a Callao. O sigui, no, vam anar allà amb la gent i al cap d'un mes anàvem a tocar nosaltres. I sempre que anàvem, allà sí que fotíem heavy tot el rato i agradàvem molt. Però un dia ens van contractar altra vegada i, clar, nosaltres cantàvem en vikingo, no cantàvem en anglès. I vam anar allà, muntem l'equip i tal, de conya, no? I a l'hora de tocar, mirem allà a l'escenari, hòstia, i tot eren gent de color,
de la base de Tarragona,
i vam dir, hòstia, aquests són autèntics, aquests saben anglès, perquè són inglesos. I ens vam acollonir i vam dir, hòstia, ara què fotem? Si ens fotem a cantar en vikingo, se n'enfotaran. I què fotem? Què fotem? Dic, escolta, tu, fem una cosa. Cantem en català, improvisat. Jo t'estimo molt, jo t'estimo molt. You are the God of love. És igual, el que sigui. I d'on s'entendran? Ni els nòrdics aquests d'aquí, ni els anglesos. I així quedarem bé. Total. Sortim, fotem l'actuació en català. La gent aplaudint com bojos, perquè clar, era americà, no s'hi va quedar molt i tal. I bueno, tot bé. Acaba l'actuació... I, hòstia,
l'autoritat.
Ens ve la policia nacional i a veure, encara de grupo, i dic jo, mi amigo, i a veure, la letra que tenen, ¿dónde está el visado de la autorización? Perquè en aquella època, per poder cantar en català, tenies que portar un sello amb el que t'autoritzaven que aquella altra es podia cantar. I em va demanar això. Digo, no, mira, no tengo nada de esto porque nosotros improvisamos. Nosotros tocamos, cantamos en catalán, pero no sabemos lo que decimos. O sea, decimos lo que nos sale de la nariz en aquel momento. O sea, detenidos. Ens van agafar, ens van fotre una furgoneta...
I a la Puerta del Sol.
I ens van portar a la poli, al trullo, i això devien ser les 2:30 o les 3 del matí fins a les 10. Tots acollonits, dic, hòstia, ara què collons passa aquí, què hem fet? I a les 10 va venir el capitán d'allà, a ver, passat, a ver, chavales, pero qué ha hecho, a ver, qué ha pasado? I lo vaig explicar, la veritat, dic, però mira, que estàvem ahí, íbamos a cantar, nosotros no sabemos cantar en inglés, cantamos en vikingo, y cuando hemos visto esto, hemos dicho, collons, tú, vamos a hacerlo en catalán, que así no entiende nadie, y tal, bueno... El tio quasi es mona de riure, quasi es cau per terra. Iros, que no va, venga, no haguem mai estas coses, eh? I es va acabar. Si en aquella època jo arribo a saber el que després passaria, ho hagués aprofitat. I hagués dit, visca Catalunya, visca... Que no vaig dir res. Perquè si ho hagués fet, haguéssim fotut a la posa un any o mig any i ara hagués pogut ser president de la Generalitat. Ja sapigué, mai se sap. Però va estar molt bé.
Per màrtir o...
Per gilipolla, bueno, com va fer el Pujol.
Bueno, sort que no existia Puigdemont i que no era ara mateix això. Si no, no es penjaven.
No,
i ja
clar,
no sortíeu.
Clar, és
veritat. Ja no sortíeu.
Bueno, m'hagués pogut anar... No sé, bueno, a Waterloo. No, però va ser una cosa realment divertida. No, anècdotes, aquesta ha sigut una molt maca perquè... Allà vam fer un acte catalanista sense voler.
Sí, sí. Home, haurem d'enviar alguna carta a la Generalitat que us
concedeixi. Que ho reconeixi, no?
Sí, home, molt tontos laves els hi han donat la creu de Sant Jordi i vosaltres aquest acte heroic a Madrid ho mereixeria, potser no.
Una, perquè som de Sabadell i sempre s'ha tingut enveja. Deu ser això.
Bueno, jo a Barcelona, on hi he estat molts anys treballant, també vaig treballar a Madrid, ens tenien com a molt paveros els de... molt xulos, no? Els de Sabadell.
Clar, perquè podíem, però no per res més.
Jo no, però... No,
jo sí. Sí, jo sempre m'he considerat els de Sabadell, sempre... Jo sóc molt de Sabadell, sóc... Mira si sóc de Sabadell, mira si, que ja com a empresari, quan en els moments de... Bueno, quan vaig dedicar-me ja dic, ara guanyar calés, no? Pues, els estudis de doblatge que hi havia a Catalunya, Voz d'Espanya, Sonobloc, estaven tots a Barcelona.
Perquè tu tens un estudi de doblatge.
Sí, però en aquella època tot estava a Barcelona, perquè deien, hòstia, un actor que es pensen, jo que sé, anar a Sabadell, a l'Extra Ràdio, no hi iran. Pues jo vaig apuntar un estudi a Sabadell, Sony Lab, vale? Ja fa 25 anys, que ara farem d'això, l'aniversari, i em va costar molt, perquè al principi, oye, Sabadell està molt lejos.
I el molt lejos,
que volia venir, deia, bueno, vengas tu, ja pondré otro. I avui puc dir que Sony Lab és l'estudi més antic que hi ha a Catalunya, perquè és que els més antics han plegat tots, vale? Som nosaltres, i tenim molta feina, es va molt bé, i vull dir, això, vull dir, per què? Perquè sóc sabellut, no per res més. Era més fàcil muntar a Barcelona, però jo sóc de Sabadell, i això vale mucho.
I t'han convidat a la... els actes de la capitalitat de Sabadell, capitalitat cultural?
No m'he limitat mai. O sigui, l'únic post que he anat jo algun dia a parlar de la meva empresa ha sigut aquí, era a Sabadell. Lloc més. Tampoc m'importa un pepino, eh? M'és igual.
No, però són coses que protocol ho hauria de contemplar.
Sí, sí, no, ja, és veritat.
Dit sigui de passada i aprofitar que ningú ens escolta.
No, sí, que es fotin. Sí, jo tant me fot, sincerament, perquè vull dir, la qüestió és com tu vas. Tu vas bé, però ja n'hi ha prou. Saps què vull dir, no? Això no...
Escolta una cosa. Tu, la teva època de glòria, diguem-ho així, va ser a finals de 60, principis dels 70, o sigui, vas viure un canvi molt important.
Sí, molt, sí, musicalment, sí.
A finals de 60, les discoteques ja s'imposaven i abans ho has semicitat, aquí no, però a altres indrets de la
península. Al País Basc.
Actuava, sí, però sí, sí. Per Catalunya
no,
diria
no.
Que no. I com ho va afrontar tota la penya de músics, això?
Plegant, molts plegant. O sigui, nosaltres, això és complicat. Vull dir, si parlo per mi, jo sempre he tocat perquè m'ha agradat. A mi no... A casa meva mai els he fet falta els calés que jo pogués guanyar. No. Jo sempre hi he fet perquè m'ha agradat. I precisament per això he tingut totes les experiències inigualables. Per exemple, que ho hem dit abans, el millor músic de tots els músics que hi ha hagut als Nòmades, a part de mi, clar, però, de tota la vida, és un senyor que es diu Rideau Bayon, és un francès, perquè en un moment donat el Juanito Martínez i jo ens quedem sols, baixista i jo, i hòstia, hem de buscar un pianista i un bateria. Ens anem a Barcelona i ens trobem uns tios que fotia una setmana que estàvem en una pensió vivent vi prou, perquè estàvem pelats, i els vam agafar, els vam portar a casa, i eren aquest, Rideau Bayon i Charles Manga. Tots érem multiinstrumentistes, tots tocaven de tot, o sigui, jo, la guitarra, tot el que vulguis. I vam estar més d'un temps, vam intentar que es poguessin quedar a Espanya a treballar, la policia d'aquella època ens va dir que estos morenos no les queríem ni ver, i aleshores, bueno, vam estar a Andorra tocant un mes.
Morenos perquè érem europeus o argelins o...
Érem negres del Camerún.
Ah, negres del Camerún.
Érem negres del Camerún. A més vam agafar, o sigui, a la que vam agafar vam dir, pup, a l'acte. Vam canviar d'estil. Cantava la bateria, que era el Lieke i el Charles, i fèiem Charles Brown, o sigui, James Brown, perdona, i tot, i ens vam adaptar de seguida, i era brutal. O sigui, el que va durar poc, però era brutal com cantava aquest tio, com tocava la bateria, i com tocava el pianista, i com tocaven, bueno, va ser l'hòstia. Ens vam anar a París perquè ens van fer fora d'Espanya amb ells, vam estar un mes a Andorra a l'Hotel Pirinès, després vam anar a París a intentar arreglar els papers perquè volguessin tornar a Espanya i no va ser possible, ens van haver de quedar allà. Pues amb els anys aquest senyor, el senyor Rideau Bayon, es va fer famós a França, i és famós a França com a músic d'afrojazz, és una bestiesa de tio. Thank you.
je portais mon propre deuil. Les yeux inondés de larmes, je regrette l'absence d'une âme. Pendant ce temps dans ma tête résonne ce thème, matrice de tous mes mots et de toutes mes peines. T'es le double ta musique à mille refrains. Pour toi mes pensées, souvenirs n'ont guère de refrain. Le désespoir m'envahit, je panique, je pleure, j'ai peur. Comme si un parfum subtil était venu caresser mes narines avant de se poser ailleurs, détruisant ma vie sans souci, en causant mon malheur. Je saigne du cœur et seule ma solitude est en vue. Ne me demande pas pourquoi, car je suis dans ce monde abstrait où lorsque mon cœur parle, la raison se tait. Pour ne plus y penser, mon esprit me quitte et va se réfugier sous le seul arbre sans famille qui abrite mes idées en fuite, emportant avec lui ma mélodie sur des béquilles. Oui, je t'aime, toi la flamme de mon volcan qui alimente tous mes instants.
Doncs aquest ha estat el petit homenatge que el Felip Girbau ha fet a un, diríem que el membre músic més interessant que hi ha hagut a la formació Nòmades mentre ell l'encapçalava. Jo soc un desastre pels noms, que no és veritat, però en aquesta ocasió sí, no me'n recordo ben bé com es diu.
Es diu Dieudonné Rido Bayon i és el millor músic que hi ha hagut amb els Nòmades d'ara, d'abans, i de sempre. O sigui, mai hi ha hagut cap músic millor que ell, els Nòmades, mai a la vida, ni hi serà.
I el Felip Girbau, us ho juro, el Toni també pot donar fe d'això, que la cara que ha posat al dir mai hi ha hagut, està dient la veritat. I jo pensava, millor que tu.
Bueno, aviam, més o menys. Jo he sigut el més artista de tots. Però no el millor.
El més?
Artista.
Artista.
És que per un grup no n'hi ha prou. No n'hi ha prou amb tocar bé la guitarra o cantar bé i tal. No, 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 no. Estic a ser artista.
Aviam com toques la guitarra, tu.
Ja fa temps que algú va dir si ja calma vol dir que ja no no podria ploure. Quan s'acabi tot això, el sol tornarà a brillar i no, no ens deixarà les fosques. Digue'm si no has vist ploure mai de nit. Digue'm si no has vist ploure mig matí.
Jo no he vist mai ploure de nit ni a mig matí. Sí, pensem en que la lletra parla d'una altra cosa que no és la pluja normal que tant ens, falta ens fa ara mateix a Catalunya. No?
Evidentment que no, és vida. Hi ha moltes... Això de la pluja és una cosa que sempre ha estat en totes les cançons del món. Jo, la primera cançó que vaig cantar sobre la pluja va ser quan estava amb un creuer, amb el company Ibarra, amb el Santi Delgado, de baixista, i el Jackie Grau, de bateria, que es vaig tenir també amb mi, gràcies a Déu, perquè jo he tingut el millor de lo millor, amb mi i tal.
Home,
i la cançó
que... tocant-ho.
I tu també. La cançó que es tocava aquella vegada de la pluja era una altra, que era Esta noche va a llover, esta noche va a llover. Pues te acerco la luna.
No, no
este
recuerdo
Nacho,
de quién era.
Esta noche va a llover. Pues te acerco la luna. Esta noche va a llover entre las piernas de alguna. Es triste y da pena ver la mujer que uno estima hecha de un butacón con un hijo puta encima. Así, eso, era el clavelitos. El clavelitos. El clavelitos fue en versión medio pont, ¿no? Això ho tocàvem amb el Santi, amb el Santi i amb el Jackie.
Fent creuers,
sí, vam estar a la companyia Ibarra, això no té preu. O sigui, el que no... El que ho ha fet ho pot entendre, el que no ho ha fet no ho pot entendre. Tinguem en compte de que jo he tingut la sort de que tota la meva època musical l'he feta sense pensar, perquè a casa meva es guanyava molt bé la vida i no els hi feia falta per res. Millor que m'anés por ahí. Sí. I aleshores, vull dir, m'ho vaig passar molt bé. O sigui, per mi la música ha sigut sempre passar-ho bé.
Però viure en un creuer és... no és una creu?
No, ara sí. Ara sí, perquè he tant amb la meva filla, que ha fet algun creuer, aquella també és artista, i ara es porta d'una altra manera. Quan jo feia creuers amb el Santi i tal, nosaltres teníem tracte de turista. Camarots de turista. Quan anàvem a menjar, amb els turistes. O sigui, el millor de lo millor. O sigui. I a més, després tocàvem de 9 a 11, vull dir, i a més, com que érem el grup de la joventut, no l'orquestra dels iaios que hi havia després, podíem tocar el que volíem. O sigui, ens ho
passàvem... I la guarrada aquesta la veu tocar lliurement, però és que la gent potser no
això
us entenia.
Això ho fèiem perquè la gent disfrutava. Sí, no, la gent era espanyola.
Ah.
Sí, tots eren fills de ministres i coses així. Sí, doncs, sí. El Pío Cabanillas, jo què sé. I va haver una col·lecció de gent allà que va passar amb les filles i tal, que podia estar riure. I allà fèiem de tot, però també fotíem conya. I fotíem coses com aquestes. O sigui, mai oblidaré, i això ho tinc a dir, fèiem una cançó que la cantava el Santi, que si em sent es podrà riure, el Delgado, que era una espècie de una cosa antiga, no? I li fèiem el coro i començàvem i tu dèiem puta, i ell deia, me dicen tot l'hombre por la calle al pasar, i això cantava el Santi.
Sí.
Qui ho havia de dir? Puta, me dicen tot l'home a la calle a passar. Això ho cantava Santi, i com si res. I el Jackie cantava la cançó aquella, com si... Una bella histoire. C'est una bella histoire.
C'est un bon moment, c'est una bella histoire.
C'est de jour nuit.
Era cantava l'hòstia. Això? Una cançó...
No me'n recordo.
Era guapa aquesta cançó.
La cantava el Jackie, que era...
Parlant
dels nòmades, diguem-ho de qualsevol forma, i ho sento. O sigui, no hi ha cap grup a Sabadell, ni un, que hagi tingut la gent que ha tingut els nòmades en quant a tot, a qualitat i a bons. Perquè, clar, per exemple, bateries, per dir alguna cosa, no? El Frank, i tothom coneix el Frank, no cal dir-ho, és un brutal bateria. El Jerónimo Martínez, que... no veus,
no és un altre
bestia. I el, no, però és que i el Jackie Grau, és que, però és que el bo és que dels tres que he dit els estils de cadascun són diferents, no tenen res a veure, encara que s'adapten a el que faci falta, no? Però vull dir, aquestes tres bateries és un luxe haver pogut tocar amb ells. Després, parlant ja de caixes de ritme, el Jackie i el Santi, ells dos junts, de Resurrección, de l'època de Resurrección...
Era una màquina de ritme impossible sincronitzar.
Quan els vaig agafar per dir els nòmades, allò era tan fàcil tocar, que bueno, no, és que... I amb el Jerónimo, clar, ja recordo el Trocadero, una vegada, ja portava dos bombos i tal, tocant, em sembla, una de Deep Purple, hòstia, amb els dos bombos, va fotre un solo... que hi havia els Alba d'invitats, que em sembla que encara corren.
Los Alba sí, i el ritme del Bugalú,
sí,
no
sí,
sé què.
Mare de Déu, ostres, tu, però no, és que he tingut la sort d'això, i per això estic dient de que a Sabadell hi ha hagut molts grups molt bons, Batussi, tot el que tu vulguis, però com els nòmades cap. Però no perquè siguin millors ni pitjors, eh? No, sinó que les formacions que hi ha hagut amb els nòmades des del principi del tot, que jo ni els conec, els que van començar, però van dir que ho fotien bé, encara que estava en la cara, no sé per què, però bueno...
Ho va explicar l'Esteve una miqueta, l'Esteve Mir, que va estar l'últim, penúltim, vaja, ara ja, capítol de...
Ah, sí?
De Vapolula, sí. Bueno, va ser una parida que se'ls va ocórrer en un moment i quan feien concert ells que podia ser el que tu dius, quan fèieu heavy, fèieu hard rock i tot això, sí. Es fotien la caputxa i quan feien ball
no se la fotien
con su cara bonita allà més seriosos per...
Però
va, no va durar molt aquesta història. Nòmades ha tingut sempre... però fixa't, ha tingut bons músics, perquè al principi, quan es va fundar, hi havia el Santi... Sí. No, Carles Palau,
sí.
Que era una bèstia a part de tocant la guitarra.
Sí, ja ho han dit.
Entre altres. Però l'Esteve Mir ja de seguida va dir que ells anaven darrere d'un bateria que es deia Jackie Grau. O sigui, anaven a per ell. Fins que el van fitxar. El primer bateria que tenien, el germà de l'Esteve, diguéssim. Sí, però sí, aquell tocava bateria com... sense i van anar, sempre van moure's buscant el millor. El que passa després és clar, vas fent canvis i a la millor arriba el millor, però no és el mal que més te vens i aquestes coses passen.
Però sí que és veritat.
Però esclar, ojo, l'Agustí Grau era un bon element, també.
Ja, l'Agustí Grau era un guitarrista molt bo.
El Santi era un baixista brutal, tots ho sabem.
Sí, tots.
Però després ja va començar la moguda, no? El Frank va entrar perquè el Santi va anar a l'Emili, i el Frank va estar un any i mig, perquè després... Crec, i això enllaça amb el que has dit tu abans, que se'n va anar, es va quedar a Mallorca, i va ser quan a tu et van dir d'anar a Mallorca, que has dit que...
Jo vaig anar a Mallorca amb els Batús. Jo vaig anar amb els Batús.
Però el Frank estava, llavors es va quedar com sol i va anar a Nòmades, i després va marxar de Nòmades quan va tornar l'altre, però... començar a entrar i sortir la gent
és
i
que,
ja era un disbaus, això, una miqueta.
De totes formes, sí.
Però de tota manera, la gent era molt bona.
Però Nòmades ha sigut, per mi, bueno, és com, un dia em sembla que vam parlar, com el John Mayall, no? Diguem-ho així. Tots els grans músics d'Anglaterra van tocar amb John Mayall, o l'Eric Clapton, el Jeff Beck, el Jimmy Page, tot aquest...
Pues,
la comparativa, i poder encara millor, és els Nòmades de Sabadell, perquè a Sabadell hi ha de tot, però els Nòmades de Sabadell, des que van començar, els que ni conec, perquè amb el Mir no hi ha parlat mai a la vida.
Ja.
Però bueno, és igual. Inclús, em sembla a mi que l'origen del nom dels Nòmades no sap ni ell, perquè a mi m'ha d'explicar de bona font que el grup de Nòmades es van posar el nom de Nòmades pels moteros, pel nom dels moteros.
Ell no va explicar això, però bueno.
No, però bueno, no. A mi m'ha explicat això. Home, i jo em quedo amb la dubte.
No, és una cosa maca que hi hagi llegenda.
És maca que hi hagi llegenda, però vull dir, sí que és veritat, i encara n'hi ha, perquè encara durem. Precisament m'agradaria parlar dels Nòmades d'ara.
Home, sisplau. Estic a punt d'entrar... Si ens queda temps. Però
sí, que queda
temps,
sí.
Val, la meva pregunta, que ja més o menys has contestat, és d'entre els músics que han passat durant aquests anys, que has mantingut la flama Nòmades on fire, per dir una frase moderna.
On fire,
sí. A quins músics destacaries i per què? Ho acabes de fer.
Ja, sí, tant. No, me'n deixo algun, perquè vull dir, jo Martínez, per exemple, era com a cantant, jo també cantava, però vull dir, ell quan fotíem Led Zeppelin o fotíem Deep Purple, és que era brutal. O sigui, és que els Nòmades sempre han sigut el millor de Sabadell. En quantitat bona de músics. I després hi ha hagut altres conjunts, com per exemple el Batussi, que sempre han sigut els mateixos més o menys, boníssims també, no? I un referent a Sabadell, no? Però no ha sigut el que ha sigut els Nòmades, que inclús Batussi s'han sigut Nòmades. O sigui, el Nòmades ha sigut, i a més que encara hi som. I avui, encara els que som, Déu-n'hi-do.
I això és el que et volia dir. Tenint en compte on som i l'edat que tenim, millor dit, que teniu, Quins projectes immediats tens per,
bueno,
per
ja,
Nòmades?
Jo t'explico ara el que hi ha ara. O sigui, els Nòmades d'ara, perquè el Xavi Barbany, que és un que va estar amb mi amb els Brios, que de baixista, pues va morir l'any passat, i ara els que estem ara amb els Nòmades, el Fred Serra, és el baixista, tenim un de Terrassa, que tot s'ha de dir, també s'ha de dir, no?, de Terrassa.
Va, per donar el toc internacional, no?
El Juan Requena, que és percussionista, molt bo, a Felip Prietos, la bateria, que també estava amb mi amb els Brios, a la Miri Roy és el teclista, i jo sóc el que toco la guitarra, i aquests som els que estem ara, no? I estem fotent pues, temes de... Bueno, estem fent pop internacional en català, vale? Ara també ens han dit, diu, escolta, feu tributos? Això dels tributos, i vam dir, hòstia, això dels tributos...
Sona perquè, malament, no? Sona no, anar a pagar i sent...
Sona d'una merda, això. I vam dir, no, farem una altra cosa, farem retributos. I dic, què és això de retributo?
M'ho expliques?
Bueno, nosaltres hem inventat el retributo, els Nòmades de Sabadell, perquè això ens ho copiaran. Retributo vol dir que si tu vols fer un tributo a una banda espanyola que, a fi de compte, no t'agrada gaire, o el que sigui, això seria un tributo, l'última de la fila, tot això, que està molt bé. Però jo crec que a mi això no m'interessa gaire. Jo he preferit fer retributos. Retributos vol dir que, per exemple, si jo canto una cançó dels Beatles o dels Ben Friedman, per exemple, el Gran Flamingo, per dir alguna cosa així, no? El tributo que li faig jo a dos. Li faig els Mustang, que la van fer en castellà, i li faig el Ben Friedman. Això és un retributo.
Hablar, no despertar,
però entens
el que, Gran Flamingo.
Però entens que és un retributo?
Total,
és un
sostret, ara.
Pues un retributo, perquè són tributo a dos. Retributo. Llavors, això és el que estem ara preparant, perquè ens ho demana molta gent, que ho anem a tocar, i estem fent alguns temes d'aquests, pues, per exemple, el ritme de la lluvia, del Miguel Ríos, que també la feia d'un altre, i el xau, xau, sí, el que sigui. Fem un trosset de retributos. I l'altre fem pues, el que ens agrada. Paul Carrax, coses de Pink Floyd i coses així.
Feu Pink Floyd?
El Muro.
Sí.
La millor versió que hi ha al món en català és la nostra.
Hi ha una pregunta obligada que no està en el guió. Dic, feu Pink Floyd, els millors, tal i qual,
sí.
I on ho podem veure, això? On ho podem escoltar? Doncs
pues quan anem a tocar Luz de Gas, que anem cada any una vegada o dues, a Burpí, ara fa temps que l'anem. Precisament, vull dir una cosa, ara aviat, jo sé que tu vas fer un homenatge.
Un homenatge?
Record,
sí. Doncs ara, en vida, que aquests són els homenatges vàlids.
Doncs ara...
I ja fa com...
Ja fa temps. Doncs ara...
5 anys o 6 o 7.
Estic preparant un homenatge a nosaltres mateixos. O sigui, un homenatge als Nòmades, perquè ens ho mereixem. I com que no te'l fa ningú, ens el farem nosaltres. I llavors, dins d'aquest homenatge, intentarem invitar a tots els Nòmades que hi ha hagut.
No us oblideu dels primers.
No, evidentment que no, encara que no els coneixem, però ho farem.
Home, ja però col·laboraré. Ja...
No, però dic una cosa, l'adelanto ara. O sigui, l'altre dia, o sigui, quan va morir el meu amic, el pobre Agustí Grau, ara fa un any i pico, doncs vaig anar a casa seva, i la Neus, la seva dona, em va dir, mira, guaita, Felip, aquí tinc unes coses, si vols em portes d'altres perquè jo no em faig res i tal. I em va donar uns pendrets i unes coses i tal, no? I llavors, a casa, mirant-ho, em trobo la gravació del Pere, el Pere Boix, el cantant dels Nòmades, que havia fet l'Agustí Grau, no sé, quan feia, no? I hi havia uns quants temes amb el qual hi havia una pista amb la veu sola del Pere, sense música. I, hòstia, dic, ja està. O sigui, agafarem una d'aquestes cançons, que pot ser el Love Me, Please Love Me...
I posareu l'orquestra vosaltres.
I tocarem en directe. Jo m'agradaria fer-ho a Burpí, ¿vale? També tinc que dir-ho. I ho farem en directe amb la veu d'ell, gravada, però tocant nosaltres. Perquè és humanès, perquè el Pere també és... Jo canto amb els Nòmades, però vull dir... El millor cantant dels Nòmades ha sigut el Pere Boix, de tota la vida. Saps?
Sí.
Jo no canto tan bé com ell. L'únic que sóc que...
Home, és difícil cantar bé com ell.
No, però
com ell cantava.
El que passa que jo sóc artista i resulto, però vull dir, no, ni comparativa. Clar que no, només faltaria. Però no queda malament.
No?
No, 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 la veritat és que no. Has de triar les cançons.
He got all no sideboard. He won't spy.
Come Together. Esperem venir tots, tots junts, a veure els Nòmades amb aquest homenatge a ells mateixos.
Passaré llista.
Això està bé. Home, jo intento ser a totes aquestes coses.
M'agradaria dir-te a tu, de presentador. Ei, a tu et vull de presentador aquell dia, eh? Vull allà que ho arregles tu.
Ja portaré el Pau, que ho fa millor que jo.
No, et volem a tu. Va.
Com que no es veu que em poso vermell i em tremola la veu i em poso nerviós i totes aquestes coses.
Posa't de canto.
Escolta, Felip, ha estat un plaer compartir amb tu el 8è capítol de Bebop Pulula i saber una miqueta més sobre els músics protagonistes d'aquests prodigiosos 60s i, en el teu cas, de l'inici dels 70s. Anys que imagino que tu no oblidaràs mai. Ja he vist que no els oblides.
No, veus.
Si et sembla bé, com a comiat, posarem un tema del repertori dels actuals Nòmades. I aprofitem per agrair a l'audiència la seva fidelitat al nostre podcast. Fins aviat, amics. Fins aviat, Felip.
Fins aviat.
Deixem-ho així.
Ok.
És així. Només hi ha una resposta. És així. Només hi ha una resposta. És així. Oh, és així. És així. Només hi ha una resposta. És així.
És així. Només hi ha una resposta. És així. Oh, és així. És així. És així. És així. Només hi ha una resposta. És així.